James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almón es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El nostre convidat d'avui és l'Òscar Ortega. Ell és el president de CatPL, l'Associació Catalana de Programari Lliure. El programari lliure és un tema interessantíssim que pot canviar radicalment la forma en què gestioneu i que adquiriu el software de les vostres empreses. Molt bé, Òscar, doncs potser la primera pregunta és evident. Què és? Què vol dir software lliure? Però quasi que abans de definir el software lliure, és que hi ha un software que és presoner, que no és lliure, que és cautiu. Comencem potser per aquí, després entrem en el lliure.
Doncs gairebé sí, és captiu, perquè és captiu de les empreses que el fan. Curiosament, el software, com tota la vida, hi ha algú que ho ha de fer. Un fa una cadira, doncs l'agafa la fusta, no? Talla l'arbre, fa la fusta, fa la cadira, i aquella persona que ha fet la cadira, doncs, és seva, la cadira. I si és seva, després la pot vendre o la pot llogar. Doncs el programari és algo semblant. Tu amb el programari lliure, o amb el programari no lliure, tu fas el programa, tu ets una persona programadora, fas un programa que fa, per exemple, doncs, un document d'Office, no? Un document, el típic document de Word que tothom fa servir, i te dius Microsoft. Aleshores, el senyor Microsoft diu, jo he fet aquest programa amb el que tu pots fer documents d'Office, te den el dret a utilitzar el programa, però no te den el programa. Aquesta és la gran diferència, i aquí és on està la diferència. Els programes privatius que es diuen, que seria aquest, que s'esclau, és privatiu perquè la persona que ha fet aquest programa, darrere del programa hi ha una feina, unes línies, una programació a la qual tu no pots accedir. Jo te dius, jo te venc el programa per fer documents de text, el Microsoft Office, per exemple, no te l'estic venent, t'estic deixant que l'utilitzis, que és el famós concepte de llicència, ja sigui al núvol o perquè te l'instal·lis al teu ordenador. Però tu no tens dret a trastejar amb aquell programa. Imagina't el cas. No? A mi ja m'està bé el que fa el programa, però m'agradaria que fes alguna cosa més. Jo també sé programar, i, per tant, si me deixes accedir al cor del programa, jo me'l modificaré a la meva manera i l'utilitzaré per el que jo vulgui, perquè per això l'he pagat. Doncs no, perquè no has pagat la propietat del programa. Has pagat el dret a utilitzar-lo. Això és el concepte de llicència. Això amb el programari lliure és al revés.
Val. De tota manera, també hi ha una altra història amb això del programari propietari, i no vull dir que Microsoft ni molt menys, però que no solament és que no el pots modificar, sinó que ben bé no saps el que fa. Vull dir, jo què sé, potser t'està espiant. Evidentment, el món de Microsoft no ho farà. Però el determinat programa que compres a no sé qui, si no tens accés al codi, mai sabràs realment què està trastejant dintre la teva màquina, no?
Correcte. Aquesta és la gran paradigma del programari lliure i del programari privatiu. Els dos sistemes funcionen, fan moltes coses, però amb el programari privatiu, o el programari aquest que no pots accedir al codi, no saps el que està passant per sota. Aleshores, te pot passar que estiguin espiant o que estiguin aprofitant les teves dades amb el teu consentiment, que a vegades en aquelles llicències tan llargues que no saps el que fica al final, dius, bueno, acceptar, instal·lar-ho ja. I aleshores t'estan dient, escolti, sàpigui vostè, això passa en Google, per exemple, que utilitza programari lliure de base, però al final el que utilitzes és el seu privatiu, no pots accedir al codi, Llavors, com que no veus el que hi ha dintre, te poden estar espiant, te poden estar analitzant. Poden analitzar la teva forma de vida quan escrius un document de text, per exemple. Vale. Això en el programa lliure es pot analitzar.
Molt bé. Seguim amb l'exemple que has posat de l'Office. L'Office és un paquet que més o menys tothom té o coneix, perquè està el processador de textos, està el full de càlcul, està les diapositives, bueno, etcètera, etcètera. No? Hi ha un clon d'això en programari lliure. Quin és? O més d'un, vaja.
Hi ha més d'un. El més conegut era antigament l'OpenOffice, que era molt conegut, i ara últimament, els últims 10 anys, el LibreOffice. LibreOffice seria el clon que una sèrie de senyors han dit, ostres, això que fa el paquet aquest de fer documents de text, de càlcul, està molt bé, però volem poder veure el que hi ha per sota, volem fer-lo lliure, que tothom en pugui gaudir i que cadascú pagui el que cregui convenient, perquè al final és així. I això és el LibreOffice. Després hi ha altres aplicacions com OnlyOffice, que és una aplicació, per exemple, que funciona en Google ja directament, o el mateix OpenOffice que ha anat evolucionant. Hi ha 4 o 5 aplicacions que són de programari lliure.
Bé, entenc, a més, i si no em corregeixes, que si jo decideixo agafar el LibreOffice, libre en castellà,
LibreOffice, en castellà, sí.
I els anglosaxons utilitzen LibreOffice.
LibreOffice.
No FreeOffice.
No és FreeOffice.
Curiós. Si agafo aquest paquet, entenc que és, el de Microsoft l'haig de pagar, una llicència mensual o comprar-lo. Aquest és gratis.
Aquest és gratuït. No accedeixes a...
Sí, sí. Com funciona? Està. Perquè aquí, en aquest món, tot funciona amb diners, al final.
Sí, sí. Aquí hi ha una cosa que és molt important, que és que quan tu tens una empresa com Microsoft has de pagar una sèrie de senyors que programen i el que tu te gastes amb aquests senyors després ho cobres amb llicències, no? I guanyes diners, no? I és un negoci. Com funciona el negoci del programari lliure? El programari està al núvol, està obert, està en uns llocs on el pots descarregar, el pots instal·lar sense pagar un duro. Hi ha dues formes de fer-ho, que és les donacions, que és minoritària. Hi ha gent que fa donacions, microdonacions, micromecenatge, perquè aquell programa que li va molt bé, doncs jo cada any pagaré 5 euros i això funciona molt bé, però hi ha una part molt més important que és la dels desenvolupadors que treballem, per exemple, les empreses de programari lliure, de KPL, que programen en programari lliure, que tot el que fan cobrant als seus clients, jo cobro als meus clients per desenvolupar alguna cosa a mida sobre aquest programari lliure, jo li dic al meu client, el que jo te cobri, te cobraré menys que Microsoft, però una part se n'anirà a la comunitat. Així tu te podràs tornar a beneficiar. Perquè un senyor d'Alemanya o un senyor de la Índia o d'on sigui, també contribuirà. Aleshores, aquests diners que Microsoft destina a pagar gent, en programari lliure els fem entre moltes empreses.
Sí, com a curiositat, qui administra aquesta comunitat i aquests diners i saps que no farà un mal ús? Existeix una societat que hi ha al darrere de tot això.
Sí, de fet, la forma d'organitzar el programa lliure és una mica diferent. Normalment, la majoria de projectes de programari lliure estan suportats per una o diverses empreses que s'ajunten per fer projectes concrets. El cas, per exemple, de LibreOffice, hi ha una entitat, una fundació, que és la que s'encarrega de recollir les donacions, però després amb aquesta fundació estem empreses, com per exemple algunes de les empreses que estan a CatPL, a Programari Lliure de Catalunya, que formen part d'aquesta fundació i aporten diners i aporten recursos perquè tinguin un suport superior, o sigui, el creador està allí per donar-los suport, però sense pagar una llicència. És tot molt més comunitari. Llavors, hi ha un model de negoci darrere que és a través de la col·laboració. Jo fico un treballador meu a treballar durant 6 mesos en un projecte de programari lliure, jo he de pagar amb aquest treballador. Però jo, gràcies a això, puc gaudir d'un programa gratuït que puc instal·lar als meus clients i jo als meus clients sí que els puc cobrar. No una llicència, però sí pel fet d'assessorar-los. I aquí ja està el negoci.
I no hi ha problemes o hi ha hagut o legals de patent, perquè al cap i a la fi el LibreOffice és copiar, no el codi perquè no el teniu, però sí que és copiar totes les aplicacions i això són tonelades d'hores d'investigació per arribar a treure el copy, el paste, no sé què, o sigui, el que és un Word o el que és un Excel, hi ha moltes hores al darrere, que aquests programes lliures simplement copien ja tota la investigació.
No, fan de zero. El programari lliure ha de ser molt respectuós amb les patents, perquè, clar, jo no puc agafar el codi de Microsoft, hackejar-lo, que seria il·legal, no, i copiar-lo.
No, però sigui l'aplicatiu, no són les
cenes,
les columnes, no sé què. Exactament, a més es tracta de fer-los que siguin iguals perquè puguin ser compatibles.
Sí, el cas és que, paradògicament, La majoria de funcionalitats, que seria aquest cas, que tenen els programes de pago, són de codi obert. És a dir, hi ha molts programes que estan subtancats que han agafat funcionalitats de codi obert, com per exemple l'Office, ja existia sistemes d'edició de documents online que estaven sense patentar, que ja eren de programari lliure abans de que sortís l'Office. Però és, patentar una funcionalitat és molt més difícil. Tu pots patentar el codi. Tu no pots utilitzar aquestes línies que jo he escrit aquí. Però les funcionalitats són molt complicades de patentar. Aleshores, no se patenten les funcionalitats, se patenta el codi. Si tu no copies el codi, però fas el mateix, no se patenten funcionalitats. Se patenta la forma en les que les fas.
Vale, està entès.
I aleshores se fa de forma diferent.
Vale. Una altra cosa que també la gent creu o creiem és que el software lliure és software gratuït. I en quina mida sí és gratuït i en quina mida no? Perquè tu fa un moment acabes de dir que tu, com a empresa de soft, utilitzes bases lliures, però clar, si ho adaptes a mi i corres unes hores, evidentment, te les haig de pagar. Aclareix-nos una mica tot això, simplement sí, perquè quedi clar.
Correcte. El programari lliure està basat en una primera base inicial que és gratuïta, que se fa doncs, a través de subvencions, a través de finançament públic, per exemple. Nosaltres tenim subvencions importants de finançament públic. Per què? Perquè al final, si a mi me paga diners la Generalitat o l'Estat per fer un programa que és públic, aquest programa en podran gaudir molts. Llavors, a partir que és molt dels orígens dels programari lliure venen d'aquí o de les universitats. Però una vegada ja estan en funcionament, la forma de guanyar-nos la vida és justament amb la implantació i, sobretot, amb l'adaptació. Perquè, a diferència del programari que hem dit tancat, que no pots adaptar si no passes pel fabricant, i has d'anar al fabricant, i depèn com te dirà, pues sí, o te dirà que no, que això no ho fa, nosaltres sí podem fer-ho. Aleshores, hi ha moltes empreses que adaptem i amb això ens guanyem la vida.
No, jo, això que acabes de dir ho trobo interessantíssim. Jo porto, evidentment, anys i anys utilitzant l'Office o el LibreOffice, però mai se m'ha acudit que un Excel, clar, de codi obert el pots modificar. Jo vull dir, vull que les cel·les siguin més grans o que siguin verdes o afegeix-me una funcionalitat que no existeix, que la vull a mida. Llavors, això és un gran què, no?
Integracions. Per exemple, integracions. Nosaltres estem treballant els últims anys integracions entre diferents paquets de programari lliure i aquestes integracions, per exemple, una de les coses que ara se parla molt, que és de l'Office 365, el Google Workspaces, eines d'aquestes que amb el teletreball, de fet, han tingut un gran boom, perquè jo vull poder editar el document des de casa sense tenir un programa instal·lat al meu ordinador. Tot això ho fem en programari lliure, integrant diferents eines. Per què? Perquè com que són obertes, encara que entre elles no se coneguin, al ser obertes jo puc entrar a dintre i sabent com fer-ho, les adapto. I a més després ho torno a la comunitat. O sigui, que un senyor d'Alemanya fa una cosa, jo faig una altra, un d'Argentina fa una altra, ens fiquem d'acord els tres, fem una cosa que els tres tenim un client que ens ho ha demanat, ho fem, i això ho tornem. I un senyor d'Israel me truca la setmana passada i diu, heu fet una cosa molt interessant per un programa de programari lliure, m'agradaria que l'adaptéssiu a la meva forma de treballar. I jo l'agafo. I a més el torno.
Molt bé. Super, super, super interessant.
Popular. És totalment popular.
Ara, a veure, ens està sentint moltes persones de pimes que se'ls estan obrint els ulls perquè paguem moltes llicències de Microsoft, de Google, de bla, 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 mil llicències. Quins dels programes més habituals que utilitzem cada dia existeixen en programari lliure i no ho sabem? Ja has dit un, el paquet Office. Evidentment, aquest, a partir d'ara ja sabem que existeix el Libre, uns quants. Què més hi ha?
Doncs, per exemple, en correu electrònic. Correu electrònic és una eina que tu pots tindre el Outlook, doncs tens el Thunderbird. Thunderbird és programari lliure, per exemple. És una aplicació que fa el mateix que l'Outlook, que és una aplicació que utilitza moltíssima gent, i el Thunderbird ho fa. I si parlem ja de lo que són les subscripcions, ara la gent el que està és contractant el paquet d'Office 365, o sigui, treballes amb el software ja no instal·lat al teu ordinador, sinó treballes al Núvol. Doncs al Núvol existeix, per exemple, Zimbra, com a correu electrònic lliure, que te'l pots instal·lar i el pots fer. Sobretot, molt important, en el programari lliure normalment no treballes per usuari. Pagues per servei i per volumen. Aleshores, amb organitzacions amb un cert volumen d'usuaris, és molt més econòmic anar a programari lliure perquè pagaràs per el que utilitzes, però no amb d'usuaris. A nivell, per exemple, doncs, de teres, no? Zimbra és una aplicació. L'altra més coneguda és Nextcloud, que també és una altra aplicació, que és la part de fitxers, el Drive, el OneDrive, tot això.
No, però un moment, parlem del mail. A l'Outlook o al Gmail, que són les dos grans. Què passa si jo tinc Outlook o tinc el Gmail? Que darrere sé que amb el fons, encara que en cobrin, està Microsoft o està Google. I que els meus correus mai s'esborraran, els podré utilitzar en un judici. Però clar, aquestes plataformes que dius, qui hi ha al darrere? Qui és responsable? Me les esborraran demà? Sí. Plegaran demà? No sé, pregunto. No sé.
Aquesta pregunta, de fet, és la clau. I és la clau de treballar amb economia local o en economia capitalista, que diem, o internacional. Està clar que Microsoft i Google són grans potències i la confiança és cega i plena amb elles. En programari lliure, qui està darrere les empreses, en aquest cas, per exemple, catalanes? Hi ha moltes empreses catalanes que treballen en programari lliure que donem suport amb aquests correus. Qui s'encarrega de guardar aquells correus i que no es borrin? Doncs ho fem empreses petites i mitjanes que són molt properes. Això té, com a tot, avantatges i inconvenients. Tens molta més flexibilitat, és més econòmic, però les empreses més petites són més vulnerables a vegades a les crisis, no? Quin avantatge hi ha amb el programari lliure? Que tu tens, per exemple, el correu amb un sistema de programari lliure i si l'empresa aquesta plega, pots agafar el contingut d'aquell correu i emportar-te'l amb una altra empresa que faci el mateix. Això amb Google i Microsoft no, sempre has d'anar per amb ells. Emportar-te'l... Molt difícil. És diferent, eh?
Vale. És interessantíssim, però aquí tenim un gran problema que Einstein no va saber resoldre, que és el temps de durada d'un programa de ràdio. I ens queden 4 minuts curts. Vinga, més coses. Has dit el mail, has dit l'office i estaves començant a parlar de fitxers.
La part més important que avui en dia amb el teletreball. Fitxers i edició de documents online. Hem parlat del LibreOffice que s'instal·la al local... Però ara mateix el que està treballant més, el que més demanda tenim és la gestió de fitxers online. Ja no volem tindre tots els documents al servidor de l'empresa, allí que no, ja no hi anem a l'empresa, i els tenim al núvol. A dintre del núvol tenim NextCloud, que és una de les solucions que avui en dia s'està implantant al govern alemà, al govern francès, amb empreses locals. És a dir, Alemanya o França estan confiant en empreses locals, amb servidors locals, amb proveïdors d'internet del país, on les dades estan molt més guardades, i utilitzen el programari lliure perquè hi ha una cosa que es diu la sobirania de les dades que només es pot aconseguir amb el programari lliure, perquè com que veus tot, amb els teus permisos, com a administrador, però un senyor del govern alemà pot saber on estan totes les seves dades. En Google no pot saber o en Microsoft no. Sí. Però és NextCloud i OnlyOffice, per exemple, que són dues plataformes al núvol que poden treballar contra el programari lliure.
Que seria, per exemple, el Google Drive o el Dropbox.
El Google Drive, el Dropbox... Amazon. Exacte, l'Amazon que guardes tots els fitxers, totes les fotos, tot això, però amb control de les dades. Tu saps on estan les teves dades i no pagues per usuari, pagues per volumen.
Molta gent el que utilitza és un protocol antiquíssim, però que funciona perfectament, que és l'FTP per guardar moltes coses, no? I també utilitza hostings o locals o tal, però hostings de pagament. Existeix també algun lloc on puc guardar aquests... accedir amb protocol FTP?
De fet, aquestes aplicacions, en Cloud concretament, es pot connectar per FTP. És a dir, tu tens un hosting de tota la vida, pots muntar, o una empresa especialista te pot muntar un Cloud, i amb el cost d'un FTP, de pocs euros a l'any, pots tindre aquest sistema muntat i accedir a tots els teus fitxers, ja no per FTP, sinó que a part de FTP pues, tens la teva web, tens el teu programa que sincronitza amb local, i tot això en programari lliure.
Ara estem arribant al final, és interessantíssim, tindrem que tornar-te a convocar un altre dia, però amb el temps que queda, vale, em converteixo, em passo el programari lliure. Què faig? Clar, evidentment, parlar amb tu o amb algú com tu. Però vens el primer dia i què em diries? Què em solucionaràs al final? Com canviarà la meva vida abans i després del programari lliure? Tens un minut.
Què canviarà? Per un costat, tindràs costos més flexibles. Això per les empreses és molt important. Els teus costos canviaran a pagar d'usuari a pagar per volumen, en la qual ja no estàs lligat a que és que tinc molts usuaris però tinc poc volumen, molt més flexible. Flexibilitat i la segona part, proximitat. Parlaràs amb empreses locals, pròximes. Catpl.cat a la web, tens empreses de programari lliure, totes d'aquí i totes properes. Barcelona, Terrassa, Lleida... Són les dues coses que us podem oferir amb el programari lliure.
Vinga, ara sí que m'ha arribat al final. Que quedi molt clara aquesta adreça, CatPL, que és de Catalunya Programari Lliure, catpl.cat. És l'Associació d'Empreses de Programari Lliure de Catalunya, a la qual, si us adreceu, doncs estarà l'Òscar i estarà més gent que us podran introduir en el món del programari lliure i facilitar la gestió de les vostres empreses. Res més, Òscar. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Sens dubte que d'aquí 4 o 5 mesos tornarem, perquè ens has deixat bueno, pues amb la intriga de moltíssimes coses més que hi ha. Vinga, gràcies.
Gràcies.
TocTech. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech parlarem dels perills a les xarxes i ho farem amb El rastre brillant del cargol, de la Gemma Lienas. Aquest llibre es va publicar el 2014 per l'editorial Fanbooks. Us faig una breu ressenya de la història. En Sam té 16 anys i té el síndrome d'Asperger. Això vol dir que presenta algunes mancances a les seves relacions socials, però resulta brillant en d'altres com la informàtica i les matemàtiques. En Sam s'enamora de la Martina i, malgrat totes les seves limitacions, intentarà tenir una relació amb ella. La Martina té 14 anys i fa gimnàstica rítmica. És impulsiva, parladora i una mica innocent. A ella també li agrada en Sam, però no li ha dit mai. Quan un noi de la seva edat li demana amistat a través del Facebook, no se li acudeix pensar que potser és una persona diferent, amb una foto falsa. Darrere del perfil de l'Iker s'amaga un pedòfil que intenta guanyar-se la confiança de les noies com ella i fer-los creure que hi tenen una relació. D'altra banda, algú s'encarrega de publicar una falsedat d'en Sam també a la xarxa de Facebook i l'acusa d'haver hackejat l'ordinador d'un professor de la seva escola per copiar les preguntes de l'examen. En Sam queda exposat a l'escrutini cruel de les xarxes, que l'ataquen sense parar. Però qui té interès en destruir la reputació d'en Sam? I la Martina descobrirà qui hi ha darrere de la foto de l'Iker? No patiu, que no us desvetllaré pas, ho haureu de descobrir. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs la novel·la ens parla obertament de quins són els perills que s'amaguen de les xarxes. D'una banda, ens parla de la pedofília per internet. Actualment, internet és l'espai on, malauradament, els pedòfils naveguen lliurement per trobar a les seves víctimes. Sovint es fan passar per nois de la mateixa edat, mentint i publicant fotos que no són seves. I així es van guanyar la confiança de nois i noies i els enganyen per tal de rebre imatges o fotos dels seus cossos, sovint sense roba, o fins i tot moltes coses pitjors. Primer els prometen regals i premis i després acaben extorsionant. D'altra banda, a les xarxes també es publica una falsedat sobre en Sam, que diuen que ha piratejat l'ordinador del seu professor. Però en Sam es defineix com un hacker blanc, és a dir, que ell no faria mai un ús fraudulent de les seves capacitats. De fet, a la novel·la hi ha una reflexió molt interessant sobre les mentides de les xarxes. Diu així: la laxa moral de la nostra societat també és ben perceptible en l'increment exponencial de la maledicència tan en voga als reality shows o fins i tot als fòrums d'internet. Els fòrums d'internet són una mena d'àgora pública on tothom parla i parla i on, desgraciadament, la gent s'ha acostumat a llançar tafaneries. Tafaneries que poden ser escoltades per qualsevol. I això, precisament, crec que és el que sovint no es calibra. El que pengem a internet pot arribar a qualsevol receptor. El rastre brillant del cargol és una història juvenil, molt ben escrita, com totes ho són les d'aquesta autora. Amb dos protagonistes que s'allunyen de la norma, però que aconsegueixen despertar l'empatia del lector. Una història que ens parla del valor de la diferència i de la importància d'adonar-nos que la nostra manera de veure el món pot no ser l'única, ni en cap cas la millor, dels perills de l'anonimat de la xarxa i de la pròpia fragilitat quan ens exposem davant desconeguts. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, avui hem parlat de programari lliure, un tema realment interessant i un tema que pot ser molt pràctic per a les nostres empreses. I ho hem fet de la mà de l'Òscar Ortega, president de CatPL, que és l'associació que engloba empreses que es dediquen a programari lliure. I com sempre, la Marta Clua ha tancat el programa recomanant-nos, com sempre, un interessantíssim llibre, que és una novel·la amb la qual la tecnologia forma part important. Ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, si voleu fer suggeriments o passar pel programa, només teniu que escriure un e-mail a hola@barcelonadot.com. Res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.